89.6 FM, COPE Menorca.
I 5 minuts, continua la Copa es matí de Menorca, continuem ara en sa tertúlia fins la 1:30, com feim cada setmana, com feim cada dijous, saludant en els tertulians que mos acompanyen via telefònica. Vicente Cajuso, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Todo bien?
Fantástico.
Un poquito de viento, ¿no?
Oye, pero bueno, sí, poquito. Es lo único, pero
lo único,
lo demás
está bien. Molt bé.
Sí.
Vicenç Arocas, bon dia, el micro més a prop, que si no te sentirà. Bon dia.
Bon dia a tots. Molt bé.
Anem a comentar quants aspectes de l'actualitat. M'ha dit Vicenç que just ara fa una estona que havia llegit en premsa que a l'hora de començar la temporada turística, que resulta que hi falta personal, camarers, gent per fer feina a restaurants i hotels, que potser és un problema més de Mallorca, potser, però que a Menorca mos deu afectar, o mos afectava aquesta qüestió de que darrere ara sempre...
Sí, fins ara, a darrera hora, sempre faltava gent, i sobretot per mesos aquest de juliol, i un guany que potser serà pitjor, perquè com la temporada ve com ve, no és com l'any passat que se varen preparar, un guany que potser no s'han preparat tant, i veurem què passarà en aquest juliol i agost, no? I setembre,
aquí
aventura.
Ahora hay otro problema añadido del personal, que es la falta de vivienda. En Ibiza tenían ya estas últimas temporadas, la pasada y la anterior, que mucho personal no venía, o alguno que venía, o alguna familia o algún trabajador, en el momento que le pedían 600 euros por una habitación o una habitación limitada y pisos a 1.500 euros, si encontraban, si no encontraban, pues lógicamente de temporada, cuando es una temporada corta, pues tiene que venir gente de afuera, porque aquí en Menorca no hay tanto personal, no hay tanto paro para cubrir toda la demanda, y tampoco hay tanto personal formado para cubrir la demanda que hay en Menorca. Yo creo que va a haber problema mucho por falta de vivienda. De hecho, el otro día que yo estuve en Mallorca hablando con el presidente de la Asociación de Comerciantes de Formentera, que tiene 3 supermercados, pues a todo el personal le da vivienda, si no, no encuentra personal. Y quizás aquí las patronales o tendrán que ir solucionando el problema de la vivienda, porque si no va a ser muy complicado. Y aún así, normalmente, lo que decía Vicenç, en temporada alta, julio-agosto, pues suele haber escasez. Sí. Pero bueno, siempre quedan los albañiles luego, ¿eh? Porque...
No, perdón, los albañiles ya tienen seseo feina y están en ello. No, aquí se estaban donando unas dades per Balears, me imagino que sobretot molt més per Mallorca, se parlava de 30.000, de manca de 30.000 persones no qualificades, de gent qualificada o no qualificada.
Per cobrir
que dels problemes, com diu en Vicenç Cajuso, a més, hi ha molta manca de gent no qualificada. Però també això provocarà que ja t'he dit, que enguany Pentura tinguin algunes dificultats sèries, no?
Haurem de tornar
en
el sistema antic d'aquests hotels, donar habitació en els empleats.
Perdona, jo vaig arribar a tenir 80 persones dormint
sí.
I ara tinc entès que els que tenien antes habitacions, que els havien convertit en coses rares i tot això, els estan recuperant i els estan muntant per personal, perquè és ara un avantatge importantíssim per un hotel, perquè hi ha persones que siguin mitjanament qualificades i que puguin estar tota la temporada es donant vivienda. De moment jo penso que no, però no m'estranyaria que en un moment determinat també volguessin cobrar un petit plus, que jo inclús m'ho vaig estar pensant, sobretot perquè quan se n'anaven deixant les habitacions fetes un desastre. De fet, a la darrera ja els demanava un depòsit de 200 euros, que sempre els tornava.
No? Molt bé. Miquel, pots dir bon dia.
Sí, bon dia. Com estàs?
Mira, xerrant de personal qualificat, que és un dels motius, aquí a Balears, que vivien del turisme i de la construcció, és un dels motius per als quals la gent jove abandonava els estudis, perquè, clar, si podies fer feina en un hotel o de manobra sense aquest tipus de qualificació, perquè havies d'estudiar, antigament. Avui en dia la gent es prepara més.
Es pagaven bien.
Exacte, sí. Pagaven cada setmana, a sobre, i tal.
Bueno, jo crec que...
En el sector nàutico no deu haver problemes de falta de personal, o sí, Miquel?
Sí que hi ha problemes, sempre hi ha problemes de falta de personal, perquè, de hecho, el nostre treball és una feina qualificada, és una feina que no qualsevol... sap fer aquella feina i és, de fet, en segons quins àmbits de feina és molt complicat trobar persones que tinguin experiència i a la vegada coneixements d'allò que s'ha de fer. No és senzill, no ho és gens senzill.
I la feina vostra, Miquel, es consta dels mecànics, que de cada vegada és més electrònic i més electrònic i electrònic.
Bueno,
i no
evidentment,
tanta
evidentment tot això va avançant, tot això s'està avançant i no poc amb tot aquest tema. Clar, després és, nosaltres a lo millor a nivell d'embarcacions hi ha una cosa que encara no ha entrat i espero que no entri, i ho dic amb veu alta. No, és que anem a veure. Les embarcacions no és com un cotxe que en 10 anys està bé. Una embarcació pot tenir 30, 40, 50 anys i poder seguir navegant.
Com un avió.
Simplement ha de complir amb unes inspeccions tècniques que es fan a partir de 6 metres d'eslora. Són unes inspeccions que s'han de passar cada 5 anys i, bueno, i si l'embarcació està en bones condicions es pot... Ho dic que no so, perquè paral·lelament a tot això, evidentment, també hi van els motors que duen les embarcacions, que aquests motors, bueno, evidentment, van caigant en desús a mesura que van tornar amb ells, però que també hi ha molta gent que aguanta aquell motor que és antic, però que també té la seva gràcia mantenint-lo.
I hi ha unes marques que poden arribar, jo què sé, fins a 60 anys, les marques, aquests solers... I
sí, el gran problema sempre ve per allà mateix, que després els fabricants de motors no estan obligats a donar recanvis a més de 10 anys.
A més, m'imagino que tota la gent que té embarcacions aquí a la nostra illa, jo no sé, clar, un cotxe, tens els comptes quilòmetres i saps el que has fet, i la mà, com ho has passat hores?
Comptes hores. Comptes hores, si dius comptes hores.
Ahir hi ha gent que deu fer no massa hores, perquè deu sortir potser cada setmana. No,
és que la veritat és que una embarcació quan està ben sortida a nivell de recreo, no estic parlant de nivells professionals, que és diferent, però a nivell de recreo quan t'ha fet 100 hores, 150 hores en l'any, té prou d'hores fetes.
Ja n'ha fetes moltes.
El que passa és que ten en compte que la mà és una carretera llisa, on, si no és bona llisa, si evidentment hi ha bon temps. I allà, vull dir, no hi ha senyals d'estop, no hi ha passos de cebra, no hi ha... És a dir, no, els motors van bastant pitjorets, quan depèn després de les mans que el manegen, també, està clar. Molt
bé. Requiere mucho mantenimiento, porque, claro, un motor o una máquina con 40 años que no está un poco obsoleto, tiene o
funciona... No t'ho pensis, no.
No pot desmantenir més.
Mira, antes no ho he dit, però evidentment en el moment en què entrem amb el tema de que potser aquell recanvi concret no existeix, després hi ha de ser mà de l'artesà. És a dir, que nosaltres també feim d'artesans una miqueta, perquè a vegades peces, no? Has de fer una peça o t'has d'inventar alguna cosa per poder-li donar una solució a allò, no? I això també m'ho genera una mica la part nostra artística, no? No tothom ho fa, perquè el més fàcil és agafar i vendre un motor nou. Fàcil si aquella persona està disposada i té doblers.
Sí.
Però moltes vegades es casa és que és a l'inversa, no? I mos toca ser creatius, jugant amb el risc de que a vegades les coses, quan entres amb aquests riscos, no saps fins al final si ho hauràs pogut aclarir o no, però això són uns riscos que s'han de compartir, evidentment, amb els propietaris de l'embarcació i és així.
Passant dels barcos petits en els barcos grossos, començava aquesta setmana la temporada de creuers, en l'arribada aquest dimarts d'un dels creuers més grossos en l'esport de Mó, i bueno, va ser motiu d'alegria per tothom, perquè bueno, un creuer de lujo, ve gent, gastaran, tal. No sé si van gastar tant. Una qüestió empírica, jo passava davant del creuer en el moment en què arribaven els bussos de les excursions, i aquesta gent tan rica en tanta pasta que se suposa que ve amb aquest creuer no duen ni una punyetera bossa, ni de sobrassades, ni de sabates, ni de res. I nosaltres aquí ara xerrava abans d'entrar en directe. Clar, és que la gent aquesta que té molta pasta no se'n donarà un cantó de formatge o una sobrassada, que volen botigues i coses
de categoria. Tu vas veure que és una bossa de l'OVE?
No, perquè aquí no, tenim de l'OVE.
Entonces, mira, tu te'n vas a Mallorca, a Barcelona, sí. I veuràs tots aquests creuers que estan plenes de bosses de marques internacionals, o nacionals i internacionals, perquè ja les nostres nacionals són molt ben conegudes, sí. No? El que no vendran aquí és comprar un parell de barques. Jo, per favor, això és això. Ara bé, també tu...
Jo amb això discrepo.
Un momentet. Tu també has dit que van veure sortir la gent dels bussos.
Sí, exacte.
Però que van anar d'excursió i fer coses...
Vinar al Toro, Ciutadella, sí, sí.
A lo millor els que se van quedar, els que se van quedar dins
Dismo,
Dismo, pues aquest de que fer algun un poquet més de compra.
Però bueno, tenim notícies si gastaron o no.
No tengo noticias, no he podido contactar con ningún comerciante. Lo que quería comentar es que también, a ver, el crucerista no es un cliente muy de comercio, es cliente del souvenir y del café o la cerveza, sale a dar una vuelta, pero no suele ser un turista que gaste mucho. Y aunque sean de nivel, de poder adquisitivo, pues salvo algunas cosas puntuales, pues tampoco compran. Pueden comprar puntualmente algún artículo de lujo o si tienen una necesidad, algo de ropa, pero no suele ser un turismo de compras. Lo que cuando gastan, como problemas de dinero no tienen, pues gastan. Si han perdido el reloj y necesitan un reloj, pues compran un reloj. Bueno, barato no lo compran. Pero son compras puntuales. Tenemos que tener en cuenta que no es un cliente que viene de compras. Y después depende de la tipología del país de origen. Hay países, hay cruceristas que en función del país gastan más. Depende de dónde sean, los americanos, los japoneses suelen gastar más cuando hacen el crucero. Hay otros países que tienen menos poder adquisitivo, aunque sean gastan menos. No es habitual, no tienen por hábito, pues si van de crucero, pues hacer compras. Yo no lo sé, bueno, no haría un balance negativo de momento, lo único que mejor que vengan aunque gasten, porque algo siempre gastan, y mejor que vengan aunque gasten poco, a que no vengan, eso está claro. De todas formas, bueno, el teniente alcalde de Mahón pues está ahora en una feria por Miami, y yo supongo que también elegirá allí o podrá elegir que vengan con clientes que gasten dinero, ¿o
pero,
no?
Pero ya para este año y el que viene ya está todo arreglado.
¿Tú crees
arreglado?
Que es el momento oportuno a principio de temporada y a final de legislatura que se vaya a Miami de promoción cuando el 2019 y 20 ya está cerrada las ventas y ahora que ha ido a apoyar el 21 y no sé si será? Mira, yo es que no lo conozco muy bien, pero a lo mejor ha dicho, mira, como termina ahora la legislatura, a lo mejor no estoy por aquí y me podría ir una semana de vacaciones en Miami. Soy muy mal pensado y a veces tengo un poco mala leche.
Pero mira,
la que me interesó más fue la Reinés, que fue la primera que cogió sus maletas y os acordáis que lo comentamos aquí. Cogió las maletas y se marchó y la criticaron y tal. Pero llegó a ser unos buenos números de transatlánticos.
Tenim una telefonada d'una persona que està dedicada al món del turisme i coneix una miqueta el tema dels creuers. Hola, bon dia, amb qui xerram?
Molt bon dia, em dic Don Fernando Serrano estic encantat de poder saludar a totes les persones que estan intervinguent en aquest moment i volia afegir-hi just un comentari.
Digues.
Per anar perquè comprin, hi ha que anar a vendre i sortir a sembrar. I això és el que va fer la Vel·lesa de Mo.
De Reiners,
de l'any passat, que en van anar a 115 creuers, enguany en passam a 56. És brutal.
Ja.
I no és tot sol perquè no hi quebin dins d'esport. De cabrir queben, no?
Sí.
De fet, és de donar la volta. Però en esport de Mo hi ha puesto perquè parquin tranquil·lament, perquè no hi ha cap dificultat. El que passa és que els han d'anar a cercar. I aquí no hi ha hagut l'Ajuntament de Mo ni ganes ni voluntat. I ara, a bones hores, es desperten. Quan aquestes contratacions se'n fan amb un any o dos amb endavant. Per tant, i que deixar doblers en deixen, els hi puc assegurar. Perquè he fet amb ocasions d'acompanyant, de com a guia, en aquests grups, i des de luego que gasten, més o menys. Quan no gasten és quan no venen.
Exacte.
Vos segueix escoltant
molt
i gràcies per permetre'm fer aquesta petita observació.
Gràcies, Fernando. Molt bon dia. Vinga.
Sant de Mesa, de Dolors a la Mola, vull dir, un altre dia en xerrarem amb juntes d'obres de port, eh?
Molt bé.
Moltes gràcies.
Perfecte, gràcies. Molt bon dia. Molt bé. Vinga, idò. Bé, ha vingut a corroborar el que havien dit, has d'anar a cercar.
Sí, i a més jo també dic que jo és que m'ho sap molt de greu tenir, perquè quan hi ha persones i tenc un pot d'amistat en sols que estan dins del Consell, però la veritat és que el tema de promoció ho han fet jo diria que espitjats, tard i malament dins aquesta legislatura. Espero que això servisqui per ja les pròximes eleccions.
A nivell general te refieres? Sí, no solamente de cruceros.
No, no, jo he dit de promoció general.
Promoció en general, de promoció en general.
No hi ha hagut, o no han pogut arribar a acords, perquè quan hi ha una amalgama d'aquestes de partit de dalt, de baix, d'esquerra, de dreta, de no sé què, no sé quantos, és molt complicat que un partit, no dic quin, un partit, el que sigui, pugui governar en certa algura i fer el que realment voldria fer. Per tant, ja veurem, però el tema turístic ha de ser de consideració importantíssim per la illa de Menorca.
Por favor, claro, es lógico, si el 80% del PIB depende, o el 70 y tantos dependemos del turismo, y el turismo ha de ser la mayoría de ingresos, y además con la ecotasa ahora, pues más todavía, es un tema debía ser un tema de Estado. Y estoy de acuerdo contigo, Vicens, que cuando gobierna una coalición de partidos, antes se tienen que poner de acuerdo. Ya la administración en sí es complicada, es poco ágil, debido a la burocracia, a los informes, etcétera, etcétera, para que después o antes se tenga que poner de acuerdo varias personas de sensibilidades, ideologías distintas, y después viene el trámite burocrático y todo eso pues ralentiza las cosas. Yo estoy seguro que en alguna reunión, estoy seguro que algún trabajador de la Fundación del Fomento pues lo que criticaba o pensaba es lo que se retrasaban las cosas debido a la burocracia de la administración. Es un tema recurrente, hace años que viene pasando, y se tendrían que buscar maneras de que no tengamos una administración tan lenta, y si después añadimos la coalición de partidos que retrasa más, pues es lo que tenemos.
Estic totalment d'acord. Crec que l'administració no pot arribar tard aquí on arriba tard, i és que clar, si l'administració tingués que fer, o sigui, si l'administració estigués dins una carrera amb altres administracions, la veritat és que segurament arribarien totes tard. Segurament no hi hauria carrera, no? Diguem-ho així, però tristament, si hagués de competir contra altres, perdria sempre. És una tristor que l'administració no sigui àgil com mos toca ser àgils a tots els empresaris.
Jo recordava fa massa una persona que està en el Parlament de les Illes Balears i a més té càrrecs altres administracions més petites, es queixava, som la mentida, l'administració, lo lenta que és, tal. Que punyetes, i tu ets en el Parlament, tu ets dels que feix les lleis i feix qualque cosa perquè sigui més àgil la cosa. Però és curiós que tu ets allà en el Parlament i te queixes de que la cosa vagi lenta. Punyetes, sou vosaltres que feis paperassa per enredar.
Jo sempre dic que tots, quan comença, és a dir, quan se presenten, tenen una eufòria impressionant i unes ganes i els escoltes.
Pues es topen en la realitat.
I quan entren en el mes, jo crec que ja han fet els ous en terra. Això no és... Això no
és el que pensava.
Això no és el que jo me pensava, i d'aquí no en sortirà. Anem a veure més si sortim. No?
Però tenim otro problema, que també, y con perdón, hay muchos funcionarios que su nivel de productividad, lo que decía Santé Miguel, si tuvieran competencia por el puesto, pues seguramente correrían más o harían a veces pues un poco, serían un poco más ágiles. Pero en el momento que tienen el sueldo fijo y el puesto asegurado, que nadie se lo puede tocar, pues esto le lleva pues a una baja productividad, a un desinterés, no todos, que quede claro. Pero sí que hay una apatía por parte del funcionariado, que a veces pues hay que cambiar la norma en cuanto a que se puedan tomar medidas y eliminar, como decía un presidente de empresarios, que hay que eliminarlo de la plaza fija de por vida, porque si no, esto lo que hace es acomodarse y a rendir, pues bueno...
Això és com si toqués la loteria, no? Tenim impostos fixos.
Sí, exacte.
Hi hauria que trobar mecanismes, i s'hauran de trobar, perquè no toca altre remei, per fer que l'administració sigui àgil. Això s'hauran de trobar aquests mecanismes. Segurament els funcionaris, i jo crec que tots en coneixem, i molts deuen ser més nostres i demés, Jo crec que els funcionaris, no tothom és igual, està clar. I està clar que també vull rompre una llança per ells, perquè de fet després també se troben que és la mateixa burocràcia que els absorbeix i que fa que, degut a la burocràcia, ells tinguin moltes vegades les mans mig fermades i no dependeix només, sinó que depèn d'ells, dels altres, de l'informe tècnic, de l'informe jurídic, perquè si no arriba l'informe tècnic i l'informe jurídic no pot tirar endavant d'allò. Vull dir, clar... És a dir,
no serà tan bé que els polítics, a lo millor, tampoc no els ajuden massa.
Bueno, els polítics, saps què li passen als polítics, jo crec? Els polítics també se veu dins una tessitura, que tampoc no hauria de ser així, però clar, com que en tot el que ha succeït, en tot el que ja hem viscut, en tot el que ha anat passant en aquest gran país que tenim, resulta que, clar, el polític no vol fotre-se dins fregaos, sí. No vol entrar dins terrenos perillosos on potser m'engronaran i demés. I clar, això també és molt delicat. És a dir, per ser... Tal vegada per la inexperiència del polític o per, a lo millor tal vegada per les poques ganes d'envagar-me a córrer riscos innecessaris, no correré cap risc.
Perquè si no l'engrona per una banda, s'engrona per l'altra.
Si ell no corre cap risc, el funcionari ja me diràs quin risc de córrer. Vull dir...
Ja. Bueno, tenim 4 minuts per acabar. Hi ha una qüestió que podíem comentar. Bueno, a Ciutadella estem en plena, bueno, en Pla General Nou i totes aquestes qüestions i PTIs i tal. Resulta que a Ciutadella només es podien crear 221 places noves.
Les zones turístiques.
A turístiques ja consolidades.
Les zones consolidades, 221 de places turístiques, però... turístiques i vacacionar,
sí, sí, sí.
I de vivienda
residencial.
Aquí... Viviendes turístiques.
Sí, sí, no,
aquí, vale, aquí, vale. Aquí lleven el tema de la construcció d'hotels, perquè literalment diu que les places d'hotels queden fora perquè hi ha que fer-se a través d'altres disposicions de jerarquia superior. Això sí que la veritat és que no cal entendre que els hotels tinguin que estar a una jerarquia superior. Això me sona antanyo, no? Però bueno, va quedar molt gravat. Sí, sí. I a més també el Col·legi d'Arquitectes diuen com és possible que només se puguin fer 221 places turístiques i de residents a zones ja turístiques consolidades. És a dir, seria expuesto no anar a cercar uns altres endrets, no?
És que de fet a Menorca fa molt d'anys que no hi ha puestos turístics nous.
221 no. O 221 cada any?
Cada any 221. Bueno, però si antes se traçaven en tota la burocràcia aquesta per donar els permisos, ara si només volen fer 221, perquè ja veuràs tu, això
és com... És el plan general.
Sí, però bueno, home. Això és que potser ja, ells ja han trobat que les zones turístiques estan saturades, com altres vegades s'havien fet estudis de zones saturades. Però aquí, sí, però no mos hem enterat, eh? Jo no sé quina zona saturada tenim, eh?
Seria
convenient. Clar.
Ahora, yo soy más partidario de construir viviendas en zonas ya consolidadas, porque después para servicios, y esto pues va mucho mejor,
clar,
y
clar.
No... és molt més econòmic mantenir una
Mira,
zona allà.
Tenen una parada mental en el tema del pla turístic, de tot el pla que pugui afectar en el tema turístic. Se tenen una parada mental que és massa.
En tot cas, el PTI, que preveia unes 90.000 places turístiques durant la vigència d'aquest darrer PTI que han tingut, i només seran creades unes 60.000 i pocs, m'assembla. Vull dir que teníem un coixí i un marge encara per créixer, segons les previsions del PTI. Bueno, un minutet, si sou capaços de dir res en 15 segons, ho deim. Si no, ja ho deixem per la setmana que ve. Per la setmana que ve, no, la setmana que ve, Setmana Santa.
Tenim
vacances pagades.
Sí.
Bueno, esperemos que venga una Semana Santa
que venga turismo.
Buena, buen tiempo, sí. Turismo y que con los bolsillos llenos de dinero. O si no, con la tarjeta de crédito.
Si no, els haurem d'anar a cercar, com ha dit aquest bon senyor fa una estona.
Jo me conformo que tinguem empanades i sobrassada i tot això preparat.
avui demà encara bacallà.
Sí, ala, pues sí.
La 1:30, gràcies Vicent, Vicente i Miquel, bon dia, fins una altra.
Adéu, bon dia.
Adéu, bon dia.
89.6 FM, Cope Menorca.